Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Doncs ja els tenim aquí, són els responsables de la protectora animal al Cau Amic i companys, el Francesc Codonyers, la Rosa Maria Marquès. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ens torneu a sorprendre amb un altre tema que porteu avui.
Sí, el que passa és que avui és un tema, de veritat, que és bastant desagradable. O molt.
Però se n'ha de parlar, no?
Sí, se n'ha de parlar perquè és molt important i crec que estem obligats a informar a tothom del que està passant, sobretot a Andalusia, però més que res tot a Espanya.
I aquí?
Aquí també. També, ah, sí, sí, sí. De fet, portem persones d'aquí, que viuen aquí a Barcelona, i ens parlaran del tema d'aquí també. Volem parlar del tema de la caça. El mes de febrer és quan s'acaba la temporada de caça aquí a Espanya. Llavors és quan s'abandonen mils i mils d'animals. Hem de comptar que, pues, galgos, no sé, poden arribar a abandonar com 100... Estem parlant de xifres de 100.000... Perdó. De 100.000 animals a l'any. Molts d'ells durant aquests mesos de finalització de la caça. Llavors avui ens acompanya la Núria... Ai,
Núria Morlà. Núria. La Núria Morlà.
Ah, exacte. Bon dia. Que és assessora jurídica de Contreras Advocats, i en Marco, que és adiestrador caní, educador caní, i que també ha adoptat diversos galgos. I ens explicaran una miqueta la temàtica aquesta.
Bon dia.
La Núria, em sembla que no ho has dit, també és cofundadora de Galgos 112.
Ah, exacte, això mateix. Sí, m'ho he soltat.
Sí? Sí. Val. Explica'ns una mica, per contextualitzar, exactament què és Galgos 112.
Mira, Galgos 112 és una associació que va néixer ara fa 9 anys i es dedica a recuperar gossos llebrers, que són el que en castellà es diuen galgos, i podencs, que són gossos que es fan servir bàsicament per la cacera, com ha comentat el Francesc, amb quantitats molt elevades, sobretot al sud d'Espanya, Extremadura, les Castelles i Andalusia. Aquí a Catalunya, tot i que amb els llebrers hi ha problemàtica, no n'hi ha tanta. Sí que hi ha problemàtica amb altres tipus de gossos, amb els gossos conillers, amb els gossos tipus beagle, però el que és els llebrers és una problemàtica més focalitzada al sud d'Espanya. Llavors, cada any se n'abandonen, com ha comentat ell, moltíssims. No hi ha un número, no podem dir un número exacte perquè no el sabem, perquè com que els gossos no estan identificats en microxip com haurien d'estar segons la llei, ni estan registrats en lloc, no podem saber quants en neixen cada any i quants se n'abandonen, però sí que el número és desesperadament elevat. Llavors, nosaltres els procurem d'agafar-ne tants com podem, els portem en cases d'acollida perquè se'ls recuperi física i anímicament, que aquí és on entra el paper del Marco, i una vegada estan bé, doncs els proposem per adopció com animals de companyia.
Aquí vull fer un incís, i és que no se sap el número perquè molts d'ells també els maten directament. Llavors, aquests que moren, maten, o com vulgueu dir, aquests no es troben moltes vegades, o es troben ja.
Però això... A veure, jo és que estic pensant el que esteu explicant. Això és habitual, és normal que una persona que es dediqui a la caça quan acaba la temporada es deslliuri
malauradament del gos? Sí. Malauradament sí. Amb el cas dels llebrers i dels podencs, són uns gossos que l'habilitat que tenen per caçar és la velocitat. No, una vegada deixen de ser ràpids, no tenen res per ensenyar als més joves, perquè ells neixen sent ràpids. Llavors, una vegada un gos deixa de tenir el punt aquest de velocitat, i això és amb 2-3 anys, amb un animal que té una esperança de vida d'uns 14 anys, doncs aquest gos queda, per la cacera, queda, entre cometes, inútil. Evidentment, li queden molts anys de vida per ser un excel·lent animal de companyia. Però per la cacera, que és pel que el volen, no els hi serveix, perquè tampoc li ensenyarà res als petits que vinguin. Llavors, el que fan és que se'ls treuen del damunt. Has de tenir present que cada galguero, que se'n diu galguero, dels caçadors aquests que cacen amb aquest tipus de gos, en poden tenir 6, 7, 10, 14, 20, i les femelles són les femelles que poden criar camades molt, molt grosses, de 6 a 14, 14 cadells. Llavors, ells, al moment de néixer, ja saben que n'hi ha uns que seran bons, uns que no seran bons, us ho veuen per el físic de l'animal, per la cua, per les potes, i els que no són bons ja els deixen. I a mesura que van creixent, els van destriant. És ben bé una eina. I llavors, quan tu tens una eina que no et fa servei, quan tu tens un bolígraf que se t'acaba o que no t'agrada com escriu, el llences i agafes un altre i no passa res. Doncs quan l'eina és un ésser viu, sí que passa.
Que llavors entra tot el que no només això, de tots aquests que no arriben en lloc d'animals, de llebrers, sinó que a més els que recuperen associacions com ara Galgo 112, n'hi ha moltes més, malauradament n'hi han d'haver-hi moltes, són recuperats i se'ls busca casa d'acollida. Però que aquests gossos arriben en un estat traumàtic impressionant. I aquí és on tenen que intervenir persones com ara Marco, sí, que on volia anar per allò, que també la seva tasca és complicadíssima, perquè ella es troba en casos de poc... El més normal deu ser poca socialització, no?
Sí, sí, hay que pensar que estos perros muchísimas veces hablan castellano porque me expreso mejor.
Y tan, tranquilidad.
Y en muchísimos casos estos perros hay que pensar que se han criado en búnker o en naves o en medio del campo, y entonces llegan a la ciudad, en San Cugat, en Barcelona, en Terrassa, en Girona, donde sea, y no tienen ni idea de lo que es una ciudad, no tienen ni idea del ruido de la ciudad, de los estímulos de la ciudad, de la cantidad de gente, de cómo nosotros nos relacionamos con los perros. Y entonces el problema que tenemos es que tienen que asimilar todo esto de golpe, de punto y porrazo, de un día para otro han dejado el campo y están en Paseig de Gracia y dice, uy, es un cambio bastante, bastante importante. Y entonces ahí hay que estudiar un poquito los casos y ayudarlos a aceptar estos estímulos externos gradualmente, sin que se traumaticen, y ayudándolo a mejorar también en la relación pública con otros perros, porque hay algunos que se traumatizan tanto con este cambio que luego se cierran en banda o empiezan quizá a tener comportamientos un poco de reactivo, más que nada no porque quieran hacer daño, sencillamente porque se ven sobrepasado y no saben cómo relacionarse con los demás. Entonces, con tranquilidad, hay que volver a explicarle que no pasa nada, que un perro aquí es igual a un perro que encuentras en medio del campo. ¿No? Sí. Y entonces, bueno, es un trabajo realmente bonito para mí, pero con muchos detalles complicados, porque también las tonterías, que para nosotros pueden ser tonterías enormes, para ellos pueden ser un obstáculo y un problema gordo. Yo haciendo, ya he hecho unas cuantas acogidas, y me acuerdo que la primera acogida no entendía porque el perro no quería entrar en casa, y luego pensé, es que este perro ha vivido en el campo, no tiene ni idea de lo que es una casa, un piso. De hecho, miraba el techo.
Y siempre están hablando de los gossos llebrers, siempre. Sí, sí. O sigui, que els han utilitzat per la casa.
Bueno, sí.
Normalmente siempre.
Pero no només aquesta raza. No,
sí, esto pasa con otras razas también, claro, pero en este caso, como la vida anterior a la que viven con nosotros, con mucha probabilidad se ha limitado sencillamente al campo, a vivir en un zulo, porque muchas veces los dejan vivir en búnker, y entonces el cambio es muy bestia. Llegan perros que no saben subir escaleras, tienes que enseñar a subir escalera porque en el campo no hay escaleras.
Sí, sí. No. Si em permets fer un incís, això que comenta el Marco, que viuen en búnkers, i a vegades la gent es sorprèn una mica, com que viuen en búnkers. Viuen en búnkers perquè un dels altres problemes que tenim és que són gossos que es roben molt, se'ls roben entre ells. El que és bo el vol tothom.
Es como un coche muy, muy bueno.
Sí, els han de tenir com amagats, perquè sí. Si...
Quan hi ha un búnker, perdona,
que talla. Un búnker, o sigui, un tancat de formigó.
O sigui, només hi ha una porta.
Sí, és un tancat de formigó o una mica soterrat, on l'entrada de llum és gairebé inexistent. El contacte amb... Moltes vegades ens trobem que el contacte amb dones no el coneixen. No. És a dir, només coneixen el contacte amb homes.
El caçador.
Exacte. Amb nens...
Tampoc.
El que passa és que per sort s'adapten ràpid. Gràcies a la gent que els ajuda, com el Marco, s'adapten ràpid. Però és que els és un món totalment desconegut, el que els portem aquí. Els traiem d'allà, els portem aquí, i és tot nou, tot absolutament nou. Doncs, això de creuar-se amb un nen.
Mira que s'han posat de moda, no? Bueno, últimament, els llebrers, com animal de companyia, per la ciutat els hem vist els últims temps.
Moda, ara no, ja no, en sèrio. És una necessitat. Perquè ja. Quants en porteu cap aquí?
Nosaltres tenim una mitja de rescats, una mitja, això vol dir que hi ha anys que serà una mica més alta i anys que serà una miqueta més baixa, però tenim una mitja d'uns 850 gossos a l'any. Per què tants? Perquè realment s'adapten bé. És a dir, una vegada han fet aquest canvi, una vegada els has ajudat a fer aquest canvi, s'adapten molt bé a l'entorn familiar i a la ciutat. Llavors, és un gos molt fàcil de mantenir, una vegada ha après que ja no viu al camp i que ja que és un mes de casa.
Yo quería también decir una cosa, porque esto lo he escuchado muchas veces cuando vivía en Valencia, en Andalucía, y aquí también lo he escuchado, que el galgo no, estás loco, no puede vivir en un piso, el galgo tiene que correr 200 kilómetros al día. Es una tontería. Es un perro que si le pones una colchoneta ahí, pues hay momentos Juga. Que te lo olvidas y sí. dice, está ahí durmiendo. Y después de 4 horas lo miras y dice, sigue durmiendo. que duermen muchísimo. Son perros muy tranquilos. Para un piso va muy bien. No son como otras razas, también las más chiquititas. Por ejemplo, un Jack Russell en un piso a mí me daría muchísimo más miedo que un galgo.
Eso que dices tú, supongamos, en el CAO, cuando entró la mami con sus 11 perritos, que los veía raritos, eran chiquitines, y resulta que todos eran galgos y no habían visto en su vida un piso ni nada, solo habían vivido dentro del CAO. Los adoptaron alrededor de cuando tenían un año y pico, una cosa así. El primer galgo que se fue a la casa, bueno, recomendamos ir con cuidado porque no saben lo que es una casa, y a la noche nos envían una foto y el galgo estaba puesto en el sofá tranquilo, y lo que tú dices, salir, son lo justo muy, para hacer pipí sí. y de nuevo para casa.
Son perros explosivos, tienen mucha sprint, pero ya está, como uno que hace 100 metros lisos.
Claro.
Tiene mucho sprint, pero una vez acabado 100 metros lisos, ya está, ya se ha acabado toda la fiesta. No.
Pero son de carácter tranquilo.
Sí, son de carácter tranquilo.
Son fáciles.
Es que sí. tú, lo que has comentat ara, has dit, a Valdoreig, en una masia, vam veure una... ens van avisar uns veïns, és a dir, hi havia beagles que feien servir per
caçar?
Per investigació. Mm-hmm. Sí, i bé, estaven, sí. quan els vam descobrir, potser n'hi havia 30 o 40, perquè jo no vam poder ni... Estaven tots junts dintre d'una gran nau, a les fosques, hi havia una persona que els venia a donar de menjar, vam anar amb els Mossos, després ja no vam saber què és el que va passar, vale? Però i ara que tu has comentat lo del búnquer, pues sí.
Sí, no, els gossos d'investigació normalment també es tenen en unes condicions totalment que els són asocials, podríem dir. Estan tancats també en llocs normalment materialitzats, perquè bueno, pues són les gàbies dels hospitals, dels laboratoris, i també tenen una problemàtica molt similar perquè desconeixen tot el que és el món exterior. És un altre món completament diferent, però també que s'anava a parlar molt.
Jo també volia comentar això, que després que estem parlant dels galgos, dels llebrers a Andalusia, això, però és que aquí també tenim molt problema de caça.
I tant.
I passa exactament amb diferents números i amb diferents races, perquè aquí podem són més beagles, són conillers, que serien tipus, no sé, ara, teckels, coses així. Sí.
Americans Stanfords, que estan allà... Que...
Tenim públic.
Sí.
Hi ha gent que s'acosta ens miren per la finestra. Està bé, que si volen poden passar, eh? També seients pel públic, que no passa res.
No, però vull dir que American Stanford...
Sí, bueno, però aquests de casa no, però sí que és veritat que hi ha un tipus de races que fan servir per totes.
El micro, que el tens aquí, el micro.
Ai, perdó.
Ens relaxem tant?
Sí, tant. Que ja no...
Semblem
ja
que estem en el menjador de casa.
Bueno, sí.
És molt bo.
Però clar, aquí amb el rellotge...
No, ja vaig
mirant. Amb el rellotge a punt. Llavors, què estaves comentant?
Sí, jo volia anar a parar. Aviam, tu estàs en un col·legi d'advocats. Tot això, no s'està fent res a nivell legal, realment? Perquè veure, si estem parlant de només vosaltres, com a associació, 800 animals... l'any?
Una correcció, jo no estic al Col·legi d'Advocats, és el meu company. Jo no em dedico a l'advocat, o sigui, em dedico als assumptes jurídics, però l'advocat és el meu company, jo soc assessora. Sí que s'està fent, per exemple, el Col·legi d'Advocats de Barcelona té Comissió de Dret Animal, el de Terrassa també, el de Sabadell també, Girona, Tarragona, aquí a Catalunya n'hi ha molts, a Espanya també ja cada vegada n'hi ha més que van tinguent comissions de dret animal, i evidentment el tema de la cacera és un tema que es toca i molt. El que passa és que el lobby de la cacera és molt fort, també.
Fort.
I bé, pensa que, per exemple, ara fa una setmana va acabar el campionat de curses de llebrers, la Copa del Rei, de Su Majestat del Rei. És a dir, tenim institucions molt altes a les que encara hem de convèncer doncs, que això ni és normal, ni és ètic, ni és moral, i que s'ha d'acabar. S'està fent feina, però falta molt. Falta molta consciència.
M'ha sonat tan estrany això dels campionats.
Sí,
eh?
sí.
Ah, és que aquí
però no... quants canòdroms hi ha?
Canòdroms a Espanya no n'hi ha. I no n'hi ha perquè eren deficitaris. Els canòdroms tancats, l'últim que es va tancar va ser el de la Meridiana, que fa ara 11 o 12 anys, i era totalment deficitari. Llavors es van tancar. El que passa és que sí que es fan curses a camp obert. que visualment són molt espectaculars. Imagina't dos llebres corrent paral·lel contra una llebre, és, visualment és molt espectacular, però clar, quan tu coneixes tot el maltractament, ja no el maltractament per la pobra llebre que està corrent per salvar la vida, sinó tot el maltractament que hi ha al darrere dels gossos, perquè aquell dia corrin de la manera que corren en aquell campionat, que es passa gana...
Que es deixin la vida, no?
Exacte.
Sí,
exacte.
Sí.
Doncs no, això s'ha d'acabar. És a dir,
també les tècniques d'entrenament són discutibles, si puc dir així.
Jo una pregunta, en el resto d'Europa, anem cap a Europa, no? Com es porta el món dels caçadors?
La cacera, amb llebrer, que és el que jo soc més especialitzada, no es fa cacera amb llebrer, a Europa està prohibida. Sí que hi ha canòdroms, sobretot a Irlanda i Anglaterra. I la problemàtica és bastant similar, perquè una vegada el gos deixa de ser útil per córrer, és inútil. I el que passa és que allà moltes vegades es sacrifiquen. Ara s'està començant a una altra tècnica, que és exportar-los a Xina, perquè s'està posant de moda la cursa de llebrers a Xina, el qual és un problema, perquè si aquí a Europa el benestar animal és molt millorable, no vulgueu imaginar com és a Xina, no? Però la que és la caça amb llebrers, Europa està prohibida. Sí que es caça amb altres gossos i, evidentment, m'imagino que els gossos que es fan servir per cacera deuen patir les mateixes misèries que aquí.
Doncs avui agraïm moltíssim a la Núria Morlà i al Marco Pergo, que... Sí, Pergo. Estava donant-li voltes. Ens han acompanyat per descobrir una mica més sobre aquest món dels gossos de caça, de la problemàtica i de la situació que estan vivint. Moltíssimes gràcies. Acabem a vosaltres també, per suposat. És que vaig una mica atropellada amb el temps, perquè hem d'acabar, arriben les notícies, i recordar que demà a partir de les 9 tornarem a ser aquí, a la nou Sant Cugat a Fons. Gràcies i molt bon dia a tots.
Gràcies.
Adéu,
bon dia.
Bon dia. Bon dia.